Ara és el moment de l'esport. La tàctica a Ràdio Olot amb Aniol Puigvert.
Què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a aquest programa per parlar una miqueta del que tenim aquest cap de setmana. Un cap de setmana en el qual tenim competicions que ja van arribant al seu final. De fet, falta poc per acabar els seus respectius partits d'allà les diferents disciplines esportives en què tenim equips de la nostra comarca en la qual hi participen. Moltes coses en joc encara en aquests partits que queden en aquestes poques setmanes, sobretot. Ara sí que a finals de maig ja donarem per acabades les diferents categories, les diferents disciplines esportives. Això i moltes coses més que repassarem. A més, avui també portem un protagonista, però no aquí, sinó que nosaltres hem anat a Besalú per parlar amb l'entrenador del Besalú. Ho repassarem. Comencem. I comencem parlant de futbol. Deixem enrere la Unió Esportiva Olot, que ja ha acabat la temporada, ja ha certificat la permanència, per tant, ja és fem un pas al costat de l'estadi municipal. Tot i això, també seguirem informant de les novetats, de les renovacions, dels possibles fitxatges, de les baixes que tinguin la Unió Esportiva Olot. Però ara toca parlar de futbol territorial, perquè queden dues setmanes en què es decidirà pràcticament tot. Comencem parlant d'aquesta primera catalana. Una primera catalana en què tenim partits importants. Granollers, Juventus, Lloret, dissabte a les 4. Caldes de Montbui, Tossa, 4:45. I a la mateixa hora, Sant Jaume Olot ve a Argentona. El Sant Jaume, que ja ha baixat de categoria i podria ser campió a l'Argentona si guanyés el camp del Sant Jaume. A les 5, Torroella, Can Givert i Bos de Tosca, Mollet. El Bos de Tosca pot certificar la permanència si aconsegueix la victòria i depèn dels altres resultats podria aconseguir la salvació a primera catalana. Lloret, Figueres, dissabte a les 6. Ja diumenge, dos partits. Palamós, Parets, molt pendents també d'aquest partit per part del Bos de Tosca. I Premià, Banyoles, també molt pendents d'aquest partit. Són aquests 4-5 equips implicats a la part baixa de la classificació. Parets, Premià, Banyoles i Bos de Tosca, que són els que es jugaran les garrofes, sobretot en aquesta part en què hi ha la permanència en joc i en què salvaran alguns equips. Els altres, òbviament, doncs, acabaran descendint de categoria. Qui ha descendit segur, i ho sabem, és en aquest sentit el Sant Jaume i també és el rival del Bos de Tosca, el Mollet, que és l'últim classificat i ja fa unes setmanes que ha descendit de categoria. Per tant, Bos de Tosca, que es juga la vida a casa aquest dissabte a les 5 de la tarda, un partit importantíssim pels interessos del conjunt groc que vol aconseguir la permanència aquesta temporada en aquest grup primer de primera catalana. A tercera tenim en joc aquest Sarrià Camp de Bànol, el dissabte a 4:45 de la tarda, Camprodon, Fontcoberta, res en joc. Anglès, Sant Privat d'Envàs, dissabte a les 5, l'anglès que encara pot aconseguir la permanència, Badesenc, Cornellà, dissabte a les 5, res en joc. Sant Joanenc, Sant Pere Martí, partit importantíssim pel Sant Pere Martí, que vol també aconseguir la victòria, un camp complicat i, per tant, doncs, està més a prop de la permanència. Garrotxa, Besalú, el Besalú que ja és campió. Les Preses, Riu de Llots, partit també important pel conjunt present aquest diumenge a les 5 de la tarda, que vol aconseguir també apropar-se, o si més no, avançar al Sant Pere Martí per no ser el pitjor dotzè, que ara mateix serien les Preses, i, per tant, si s'acabés ara la temporada, les Preses baixaria de categoria. I el Vilablareix, que acabarà al camp del Montagut bé. Dèiem que el Camprodon no s'hi jugava res, sí que s'hi juga, òbviament, tercer classificat i vol ser entre els 6 millors tercers classificats per jugar aquest play-off. Va quarta, la Canya, Atlètic Olot, dissabte a les 4, Ripoll, les Preses B, dissabte a les 4, res en joc. El Camós sí que s'hi juga tot dissabte, 4:45 de la tarda, entrar play-off contra el Sant Roc. A les 5, Serenyà-Hostoles, molt en joc també per part de l'Hostoles. Sant Miquel de Campmajor, les Planes, res en joc dissabte a les 5. A la mateixa hora, Castellfollit, Vall de Mas, ara ja tampoc hi tenen res en joc. Joaneta, Santa Pau, el Santa Pau diumenge a les 11, visita el camp dels Joanetes i vol també aconseguir entrar a play-off. Esperar si punxa algun dels equips que estan més ben classificats i, per tant, pot entrar en aquest play-off. I Montagut B, Maià, diumenge a les 12, per tancar aquesta penúltima jornada del grup tercer de quarta catalana. Deixem ara enrere el futbol, moltes coses en joc, ho repassarem. De fet, en parlarem de cara als pròxims dies també a nivell d'informatius, perquè és important veure les opcions reals que tenen els equips d'ascendir i també de descendir en les diferents primera, tercera i quarta catalana. Per tant, veurem com acaba el cap de setmana i de cara a la pròxima setmana parlarem una miqueta de com estan les coses i analitzarem més en profunditat, sobretot, com i quines opcions tenen els diferents equips garrotxins. Marxem en bàsquet, comencem parlant d'aquesta Copa Catalunya femenina, perquè la masculina ja va jugar la setmana passada, dissabte a 5:45, Club Bàsquet Vall d'en Bas visita la pista de l'ASPE, penúltim classificat l'ASPE, últim classificat i ja de sentit també el Club Bàsquet Vall d'en Bas amb 4 victòries i 20 derrotes. A la part alta hi ha el Reus, amb 22 victòries i 2 derrotes, farien aquesta final a 4 el Safa Claró, l'últim rival de la Vall d'en Bas, Fontejau, Balaguer i Lluïsos de Gràcia, i descendirien ara mateix Terrassa, el Jet Terrassa, el Club Natació Terrassa. Per tant, els dos equips terrassencs descendirien de categoria, l'ASFE i el Club Bàsquet Vall d'en Bas. Un partit doncs, que jugarà dissabte a 3:15 de la tarda, en què el conjunt de la Vall d'en Bas visitarà la pista de l'ASFE. A segona catalana femenina, dissabte a les 4, Granollers Vall d'en Bas. El diumenge a les 12, Olot Femení Maresme. I a les 6 de la tarda, Llinars Unió Esportiva Cellera Mer Les Planes. Caldes, líder d'aquesta segona catalana femenina, amb 20 victòries, 4 derrotes, i els següents 3 equips són els 3 garrotxins. Club Bàsquet Olot, segona posició, amb 19 victòries i 5 derrotes. Unió Esportiva, Cellera Mer Les Planes, tercera posició, amb 17 victòries i 7 derrotes, i els mateixos números els té el conjunt de Sant Esteve d'en Bas, amb 17 victòries i 7 derrotes. Baixarien ara mateix Porqueres, Sant Gregori, Vilassar i Femení Maresme. Primera territorial, Club Bàsquet Olot, 7, dissabte, 7:15 del vespre, diumenge a les 7, 4, Club Bàsquet Vall d'en Bas, Pia Olot, i a 7:15, Vila Blareix, Unió Esportiva, Cellera Mer Les Planes. Aquí ja tenim els dos garrotxins que ja han ascendit de categoria. Tant l'Olot ja fa setmanes amb 23 victòries i una derrota, i la Unió Esportiva, Cellera Mer Les Planes, amb 22 victòries i 2 derrotes. El Club Bàsquet Vall d'en Bas, zona tranquil·la la classificació, mitja taula, setena posició, 12 victòries, 12 derrotes, descendirien ara mateix Banyoles, amb 8 victòries i 15 derrotes, també el Blanes B és un dels equips que descendiria. Segona territorial, ara mateix en joc, Club Bàsquet Castelló, Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc. El Castelló, que és aquesta tretzena posició, 4 victòries, 19 derrotes, ara mateix baixaria de categoria, i el Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc, que també es troba en una zona còmoda de la classificació, amb 11 victòries i 11 derrotes, resultats equilibrats pel conjunt garrotxí, que jugarà al camp del Castelló. De fet, està jugant en aquests moments a la pista del Castelló, perdó, no és el camp, és la pista del Castelló, en aquesta segona territorial. Pujaria, de fet, ja ha pujat, i amb uns grans números l'escala en primera posició. A tercera territorial, dissabte a les 6 de la tarda, Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc, que visita la pista del Fornells, un Fornells que es troba en aquesta sisena posició amb 5 victòries i 8 derrotes, mentre que el Club Bàsquet Garrotxa Sant Jorenc té 9 victòries i 4 derrotes, a prop d'aquest Sant Julià de Ramis, a 2 victòries del Sant Julià de Ramis, que és el primer classificat d'aquesta tercera territorial, amb 11 victòries i 2 derrotes. Per tant, aquest conjunt garrotxí que visitarà aquest dissabte a les 6 de la tarda, com dèiem, la pista del Fornells. I acabem en primera territorial femenina, Sant Joanenc Palamós dissabte a 3:15 de la tarda, Unyà Pia Olot el dissabte a les 6 de la tarda, el diumenge a les 4 el Club Bàsquet Vall d'en Bas visita la pista del Nou Caules. Aquí, aquesta primera territorial femenina, que es troba en una nova fase i que, per tant, doncs, estan distribuïts en diferents grups. Sí que estan en el mateix Sant Joanenc i Pia Olot, però la Vall d'en Bas, que es troba en un altre grup d'aquesta primera territorial femenina. Per tant, encara coses per decidir en aquestes categories del bàsquet territorial, en què els nostres garrotxins volen, d'alguna manera, tenir opcions encara d'aconseguir ascensos, tenir opcions de permanència, però sí que és veritat que, a part del Club Bàsquet Vall d'en Bas femení, aquest sènior femení, tots els altres equips es troben en una situació còmoda a la classificació. L'únic que ha descendit de moment és aquest Club Bàsquet Vall d'en Bas. Del bàsquet, marxem al vòlei, anem a parlar del vòlei femení, que ja va acabat també aquesta fase de promoció. Parlem d'aquest vòlei femení, que té partit complicat també aquest dissabte a les 4 a casa contra la VAP Girona, una VAP Girona que es troba en sisena posició, 17 punts, 12 els té el Club Vòlei Olot, aquesta tercera catalana femenina, per tant, lluny encara de poder ascendir de categoria, per no dir pràcticament impossible per al conjunt garrotxí, que es troba en aquesta setena posició, amb 12 puntets, a 5 punts del quart, que és el Martorell, el Cabrils i la VAP Girona, que tenen els mateixos punts, a 6 punts de l'Espanyol B i a més punts ja del Joves Caldes, que es troba en segona posició, i del Barça C, que és el que lidera aquesta fase de promoció d'ascens d'aquesta tercera catalana femenina, amb 23 punts. Això pel que fa a vòlei. Pel que fa a l'hoquei, també repassarem ara els números d'aquest hoquei femení, que també té partit important aquest cap de setmana. Abans, però, repassem aquest partit que té, com dèiem, l'hoquei Olot femení, que juga tant el femení com també el masculí. Aquest hoquei femení, les jugadores d'Adrià Piera, que també tenen un partit complicadíssim aquest cap de setmana i, de fet, volen aconseguir, per què no, donar la sorpresa a la pista del Xum. Aquest dissabte a 4:45 de la tarda, un Xum que es troba en quarta posició amb 39 punts i un Olot que es troba en tercera posició amb 40. Per tant, ara mateix, play-off per l'Olot, amb un partit menys, és el que jugarà contra el Xum aquest dissabte a 4:45 de la tarda, un partit menys, posició còmoda pel conjunt olotí, a 8 punts del Sant Celoni, a 16, això sí, del Salt, un Salt que està intractable en aquesta primera catalana femenina i que, per tant, doncs veurem si l'Hoquei Olot d'aquí final de temporada, queden poques jornades també per acabar-la, pot aconseguir classificar-se pel playoff. Ho va fer l'any passat, no va poder pujar, i a veure aquest any si pot aconseguir l'ascens de categoria les jugadores d'Adrià Piera. D'aquesta categoria baixen el Mataró i el Roda. El Roda sí més sentenciat al Mataró, encara 4 puntets del Vigues i Riells, que és qui encara podria també descendir de categoria. L'Arenys de Mar ja molt lluny també de descendir, perquè té un partit menys, es troba a 9 punts de la zona de descens. De l'hoquei femení no podem marxar sense parlar també d'hoquei, en aquest cas d'hoquei masculí. Partit important, però sense res en joc, entre dos equips. Aquest derbi gironí que podria ser un partit importantíssim si fos la penúltima jornada de l'hoquei a plata i els dos equips si juguessin alguna cosa, però també estan tranquils perquè al cap dels dos s'hi juga res i per tant serà un derbi gironí un pèl més descafeinat, però òbviament en què els jugadors de Miqui Ràfols tenen ganes de guanyar aquest partit, aquest derbi gironí, sobretot l'últim partit a casa d'aquesta temporada, l'últim partit també del porter de l'hoquei Olot, Pau Flores, a aquesta temporada, també l'últim partit, òbviament, a casa del porter del conjunt olotí. Partit complicat, doncs, contra un Girona que ja s'ha salvat, contra un Olot que també té la permanència assegurada i que, per tant, doncs, serà un pèl, com dèiem, més desafeinat, però serà més que atractiu també aquest partit entre l'hoquei Olot i el Girona. De fet, el tècnic Miqui Ràfols explicava que l'equip ha de sortir amb més ganes que mai de guanyar aquest partit.
Tinc ganes de fer un bon partit, és l'últim partit a la nostra pista, és l'últim partit d'en Pau, per tant, amb ganes d'aconseguir de fer un bon partit, igual que vam fer a la pista de l'Espanyol, de ser competitius, d'estar concentrats i de si podem treure aquests 3 punts i tancar aquests partits a casa amb una victòria.
Doncs aquest és el tècnic Miqui Ràfols, que estava amb ganes de guanyar aquest derbi, amb ganes de sortir per la victòria i tancar, òbviament, amb un somriure i amb una victòria a la Josep Jou aquesta temporada. El tècnic Miqui Ràfols canalitzava una mica el rival d'aquest cap de setmana.
Crec que al final, quan la gent entra a la pista, el que vol és guanyar. Al final no deixa de ser un derbi, no deixa de ser un partit en el que els jugadors que estiguin a pista voldran demostrar la seva qualitat. Ells tenen jugadors amb molta qualitat i amb molta experiència que voldran venir aquí i competir. I sí que és veritat que el factor mental serà important, sí que és veritat que, doncs, que estar ficat a dins del partit serà important i veurem això, doncs, qui dels dos ho porta més bé. I després, com està passant en molts partits, també aviam qui és més efectiu a l'hora de quan té ocasions de gol, doncs aprofitar-les.
Doncs l'hoquei Olot que jugarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a casa contra el Girona, un Girona que ja està salvat, un hoquei Olot que també està salvat, òbviament, amb 25 punts, el Girona en té 19, un partit que es podrà seguir, com sempre, des de mitja hora abans, en directe amb en Roger Isern, al capdavant de l'hoquei Olot a Ràdio Olot i també amb l'Anna Prat, que l'ha acompanyat durant tota la temporada, i no només aquesta, sinó també totes les anteriors. També es podrà seguir en directe per al YouTube de l'hoquei Olot TV, en el qual, doncs, l'hoquei Olot vol aconseguir aquests 3, aquests 3 punts, vol aconseguir aquesta victòria, hoquei Lliga Plata Sud, i tancar amb una victòria a la temporada com a locals. Això és tot pel que fa a l'hoquei Olot masculí, pel que fa als partits que tenim aquest cap de setmana, però us vam prometre que portaríem moltes altres coses de cara a aquest programa de divendres, per tant, anem a destacar-les. Doncs anem a destacar-les perquè és important parlar sobre el que no vam tenir temps de parlar el dilluns passat, aquesta setmana en què hem tingut moltes coses, sobretot els Jocs Emporion, uns Jocs Emporion que es donaran el seu tret de sortida a mitjans de maig de cara a la setmana que ve i que, per tant, doncs, seran 7 els municipis de la comarca de la Garrotxa que acolliran aquests Jocs Emporion. Ens ho en dona molts més detalls i, de fet, hi va estar present en aquesta presentació dels Jocs Emporion en Gerard Puigdemont.
Del 15 al 17 de maig, la Garrotxa acollirà la 12a edició dels Jocs Emporion, símbol de l'esport escolar i popular. Olot acollirà una part important de les competicions, però els Jocs Emporion també es disputaran a la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, Besalú, les Preses, Santa Pau i la Vall de Bianya. Hoquei, vòlei, gimnàstica artística i rítmica, patinatge, atletisme, futbol, handbol, bàsquet, judo, natació i futbol i bàsquet adaptat seran els esports presents, però enguany hi haurà novetats.
Com a novetats tenim el tenis taula, que en altres edicions no s'havia fet, i també el Més Actius, que és un programa que portem a cap juntament amb l'Hospital d'Olot per tractar l'obesitat. I això ho estem desenvolupant durant tot l'any i també aquest dia també es farà.
Destaca que una 70a d'alumnes del cicle formatiu d'activitats esportives de l'Escola Pia d'Olot faran de voluntaris. Des del Consell Comarcal Garrotxí destaquen la implicació que ha tingut el conjunt de la comarca, des d'ajuntaments a clubs passant per les entitats, a l'hora d'organitzar aquests Jocs Emporion.
Ja que l'esport escolar és un pilar fonamental de la societat, de la introducció a l'esport dels nens i nenes. Els seus primers passos a l'esport sempre han set a través de l'escola i hem de posar molt en valor doncs, aquestes activitats i poder fer aquestes trobades aquí a la comarca de la Garrotxa.
Des de l'Ajuntament d'Olot valoren més que positivament el fet d'acollir aquesta competició esportiva, ja que es tracta d'un valor afegit més per Olot, donat que enguany és ciutat europea de l'esport.
Milers d'esportistes amb els seus acompanyants, les seves famílies, que visitaran la nostra comarca, que visitaran la nostra ciutat, i era un projecte que ens agradava molt poder-lo incorporar també en el marc d'aquest calendari de la ciutat europea de l'esport.
I destaca també tots els valors que transmeten competicions d'aquest tipus.
La Garrotxa no només acull els jocs, se'ls fa seus. I se'ls fa seus perquè aquests jocs transmeten valors educatius, reforcen l'esport escolar, fomenten el respecte, l'inclusió, el treball en equip. En definitiva, defineixen l'esport com una escola de vida que va més enllà del marcador.
Es calcula que als Jocs Emporion d'enguany hi participaran uns 5.000 esportistes.
Doncs 5.000 esportistes els que participaran en aquests Jocs Emporion que es duran a terme aquesta setmana que ve en aquests 7 municipis de la comarca de la Garrotxa. El que teníem ganes també de parlar és del Xafarrocs, que es va dur a terme el passat cap de setmana i que, per tant, doncs, va tenir també un gran èxit. Aquesta desena edició que va durar no només un dia, sinó dos, sinó també tres. Fins a tres dies va durar tot el pont. Llarg de l'1 de maig es va dur a terme... el següent pont que es va dur a terme aquest important... acte a Sant Feliu de Pallerols, un acte que va comptar amb molts i molts i molts participants. Sant Feliu de Pallerols ha tornat a acollir una nova edició dels Xafarrocs, un esdeveniment de motor que ja s'ha consolidat a la comarca de la Garrotxa que s'ha convertit en un referent arreu de les comarques gironines. Enguany, des de l'organització, estaven orgullosos de poder arribar a la dècada i ho han celebrat ampliant el nombre de dies i fent un format més de fira, òbviament sense deixar de costat els 4x4 on s'han pogut veure exposicions de cotxes i food trucks, entre d'altres. Un dels organitzadors dels Xafarrocs, Marc Martí, explica que l'edició d'enguany ha estat un èxit. A més, una de les novetats, com el servei de tren, ha funcionat i molt per tota la gent que volia assistir-hi.
El resultat ara mateix és molt positiu perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb els vehicles està molt contents i el públic ho està disfrutant molt. Tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings i poden venir gratuïtament fins al circuit i la gent també ho està agraint.
Aquesta desena edició ha funcionat, ja que el públic ha gaudit de valent durant aquests tres dies en què els 4x4 s'han posat enmig del fang i dels forats, on l'objectiu era el d'aconseguir superar-los i sortir-ne com més aviat millor. Martí explica que la idea de l'organització és fer-ho any rere any, però tornant al format de dos dies.
Nosaltres tenim ganes i força i la capacitat d'anar-ho fent rere any. El que sí que és veritat que serà un cap de setmana, com ha estat sempre, i això haurà estat una edició de tres dies per celebrar el desè aniversari.
Aquest trial 4x4 ha comptat amb circuits més factibles i d'altres més complicats de fer. A més, també ha tingut l'exposició de vehicles del Dakar, que s'ha convertit en un gran referent per a molts participants i espectadors. Doncs aquest Xafarrocs que ha estat tot un èxit sí que s'ha dut a terme, òbviament, aquest pont de l'1 de maig, aquests tres dies, aquesta desena edició. També hem de parlar d'aquest cap de setmana, un cap de setmana en què tenim una de les proves més importants a nivell, no només, diguéssim, de la Garrotxa, òbviament de la Garrotxa ho és, no a nivell gironí, sinó també a nivell català i espanyol, perquè és una prova a les Remences que es durà a terme aquest cap de setmana. Una Remences és una prova curta, una prova llarga i la prova també les Remences Kids, que arriba amb diverses novetats, també amb algun problema que han tingut d'última hora i que han hagut de solventar. Tot i això, són més de 2.200 ciclistes els que es duran lloc aquest dissabte, amb sortida des de les 8 del matí al carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas, més de 2.200 ciclistes amb més d'un 20% de participació femenina i amb una reducció de 20 quilòmetres del recorregut. Per què? Doncs perquè, com a conseqüència d'una esllavissada que va haver-hi entre Sant Joan les Abadeses i Ripoll de fa unes setmanes, fa que el trànsit en aquest sentit doncs, hagi quedat molt més limitat, que hi hagi un semàfor, hi hagi un carril i, per tant, doncs, que hi tot doncs, estigui tot el trànsit més complicat a l'hora de passar-hi. Per tant, posar-hi una prova ciclista era més que complicat. Des de trànsit els van avisar precisament aquesta setmana els organitzadors de les Remences, conforme no podien passar per aquella zona i les Remences, l'organització, el que ha fet és doncs, reduir la prova, tant la llarga com la curta, uns 20 quilòmetres menys. Ens ho explicava un dels seus organitzadors, en Jordi Coll.
És que trànsit ens prohibeix el pas per un desprendiment que hi va haver-hi a Sant Joan les Abadeses en direcció a Ripoll. Ha quedat el pas restringit amb un semàfor, un sol carril. El semàfor és molt llarg, la zona és molt perillosa. Hem posat totes les mesures possibles al nostre abast, però finalment no ens han donat autorització. Llavors això ens implica a modificar el recorregut d'última hora. El que farem serà que pujaran pel coll de Santigosa i cap aquí arribaran més aviat a Olot, i tot això ens implica, doncs, primer de tot, la pèrdua de 20 quilòmetres del recorregut i uns 100 i pico de metres de desnivell. Bueno, això és un mal, doncs, que no passa res. Se'ns convertirà en una prova d'en vez de 100 quilòmetres, doncs, de 80, la curta, i la llarga, en vez de 175, anirem a buscar els 160, o 155, més o menys. I, bueno, tot això farà, doncs, que haguem hagut de modificar rotòmetres i totes les assistències que teníem en carretera amb els voluntaris, doncs, tots hauran d'anar més avançats, i potser molts d'ells se n'enteraran en aquests moments, perquè, ja et dic, no ens ha donat temps de poder avisar el més de 600 persones que estem mobilitzant per poder tenir les carreteres controlades i vigilades per als participants.
2.200 ciclistes, 600 voluntaris, uns 155-160 quilòmetres la prova llarga, uns 80 la prova curta i les remences kits en un municipi petit com és Sant Esteve d'en Bas, en el qual no hi poden donar tampoc cabuda molta i molta més gent, com abans es feia, que hi havia unes 3.000 persones participant a les remences, amb un públic que no només és de Catalunya, sinó que també ve de diferents punts d'Espanya, de França, també de punts, per exemple, ens ho comentava en Jordi Coll, que havien trobat també ciclistes que venien d'Austràlia, ciclistes que venien del Brasil, ciclistes que venien dels Estats Units. Per tant, una prova referent a nivell nacional i, òbviament, amb una també important presència a nivell internacional. Aquest dissabte, des de les 8 del matí, sortida al carrer Ample de Sant Esteve d'en Bas. Avui la banqueta marxa des del plató de la televisió i se'n va cap a Besalú, concretament cap aquí al camp municipal de Besalú, per celebrar l'ascens de categoria, l'ascens d'aquest club esportiu Besalú, que ha quedat campió de tercera catalana, aquest grup tercer, campió quan falten dues jornades, ha aconseguit aquesta victòria, com vam poder veure al camp del Fontcoberta, un camp on hi havia guanyat molt poca gent, per no dir pràcticament ningú, i el Besalú, doncs, que ha aconseguit d'aquesta manera l'ascens de categoria, convertir-se en campió de Lliga i aconseguir el seu segon ascens consecutiu, que costa i molt. I per parlar-ne, per parlar d'aquest ascens, d'aquest campionat, tenim també un dels artífexs, òbviament són els jugadors, però també té una part molt important l'entrenador, tenim en Nil Congost per parlar-ne. Nil, què tal?
Bones, què tal?
Primer de tot, felicitats per aquest campionat, per aconseguir l'ascens de categoria. Explica'ns una miqueta, bueno, com ho heu viscut des de dins.
Bueno, moltes gràcies. Doncs molta eufòria, perquè pugem l'any passat, no ens pensàvem fer un any tan bo, però ens ha sortit millor del que ens pensàvem llavors, ja t'ho pots imaginar, molta eufòria.
A nivell de resultats, entenc que molt i molt bé, i sobretot guanyar aquests partits transcendentals contra rivals de la part alta i ser molt regular, no? Potser ser una mica la clau?
Correcte. Hem sigut més regulars que els rivals, òbviament, això ho demostra la classificació, però a més victòries aquí a casa contra el Camprodon i a camps difícils com Sarrià Montagut ens han donat poder la diferència de punts.
Nil, comencem pel principi, si et sembla. L'objectiu l'any passat era el de pujar a tercera catalana. No sé si l'objectiu principal era el d'aconseguir l'ascens un any després d'haver pujat.
Ho vam parlar amb l'Ernest, el Preci i l'Andreu de la Junta i vam dir que poder per pressió dels jugadors i que no ens imaginàvem fer dues categories seguides, que tot aniria amb més pausa, no vam posar com a objectiu principal pujar directe, però com un objectiu no parlat. Com que estava allà, no el pots evitar, tens bona plantilla, entrenes bé i t'hi acabes trobant. Llavors era com un secret a veus i no s'acabava de dir en el vestuari per por que no s'enfoqués amb molta pressió als partits. Però pràcticament ho ha sigut, o ho era.
A nivell de jugadors de plantilla, era el missatge que vas transmetre al principi era aquest, el de fer, si més no, una bona temporada i després veure si aconseguia l'ascens.
Correcte. La plantilla era, mireu, no esteu obligats a pujar aquest any, l'any passat sí que era una obligació, estem obligats a arribar a les jornades finals amb opcions matemàtiques a alguna cosa, sigui ascens directe o un play-off. Però és que no ens n'hem pogut amagar, perquè és que hem anat líders quasi tota la temporada.
Quina és que ha estat una miqueta la clau aquesta temporada, sobretot per poder aconseguir aquest títol?
La clau número 1 és la porteria 0. N'hem aconseguit, no sé si són 14 o 15 porteries 0, ens han fet 21 gols en contra dia d'avui. D'aquests 21, 5 ens el fa el Camprodon a casa seu, vull dir que els altres 16 se'ls han de repartir als equips. O sigui, és una bestiesa el treball en defensa de tot l'equip, no només de la línia de 4.
Què destacaria, sobretot, aquesta temporada?
Destacaria els moments que l'equip s'ha aixecat de les derrotes. Hem, de moment, 3 derrotes, al camp del Camprodon, al camp del Sant Joanenc i al camp de l'Anglès. De cada derrota hem empalmat, menys la de Sant Joanenc, tant la de Camprodon com la d'Anglès, hem empalmat després, no sé si són 8, 9, 10 victòries seguides. Llavors, les derrotes han servit de combustible i jo tenia un entrenador, l'Arnau Sala, que sempre deia no pots perdre dues vegades seguides si vols guanyar una Lliga.
És una frase de l'Arnau Sala, també exolot, si no vaig equivocat, per tant també m'he conegut d'aquí a la casa. Què té de diferent el Besalú? Al final és aquest ascens que heu aconseguit, aquests dos ascensos consecutius, però què té de diferent aquest club, perquè ho destacau també, que l'afició està tot arreu, sempre.
L'afició molt bé, han apretat molt, aquesta banda és molt dura, i allà l'agrada també que com a entrenador gires i ho veus, està molt bé. Jo et destacaria que som molt híbrids a nivell de que tant tenim talent com en Titus, l'Ignasi, aquests jugadors que tenen un talent espectacular, l'Elisabel, com després també tenim gent de perfil molt agressiva, és a dir, no ens pots classificar equip tocador i prou o equip agressiu i prou. Sabem vestir-nos amb les dues cares i això, clar, et dona regularitat.
Adaptar-se una miqueta a tots els camps, també a la Sèrie Catalana hi ha camps on te pots, no? Entenc, potser ser més tocador, com deies, i altres camps que has d'anar més a la guerra, no?
Sí, senyor, t'ho has dit, és adaptar-se, te'n vas a Sarrià o Montagut i poder no et ficaràs a tocar, t'has d'adaptar o igualar el nivell d'intensitat perquè són dos equips superintensos, però poder et ve un camp rodon que és més tocador i deixa més espais aquí, doncs també hauràs de ser tocador tu, vull dir que...
Sí. Nil, quan ja veu que la cosa anava més en sèrio, que ja estava a les posicions de dalt, que podíeu lluitar per aquest ascens, entenc que figures com les de Martín, figures com les d'Ignasi, que són jugadors que ja tenen molts i molts partits a les seves esquenes i a les seves cames, entenc que també han ajudat, no?, dins el vestuari.
Han ajudat molt a dins el vestuari, nanos joves a l'hora de saber portar aquesta pressió, perquè clar, hi ha pressió per baixar, però també la pressió per pujar existeix. I han ajudat molt, però és que si et dic la veritat també han ajudat molt a mi com a entrenador jove, que m'hi he recolzat moltes vegades i m'ha anat molt bé sentir la seva tranquil·litat i la seva veterania i experiència per portar a la situació.
Com es porten aquests nervis?
Tot l'equip o...?
Tu a nivell personal com els portes, per ser un entrenador com deies jove?
Sí, a nivell personal, entre ser jove i ser una persona nerviosa, em costa molt, és poder una faceta d'entrenador que haig de millorar molt, tenir més paciència, més tranquil·litat, viure-ho amb més calma, perquè si vull fer carrera me n'esperen moltes, i no només bones, perquè el que estic visquent també és una mica irreal a nivell d'entrenador. I a nivell de vestuari sí que els he vist nerviosos, però poder més a les últimes jornades que no pas durant el transcurs de la Lliga.
Aquesta tercera catalana, aquest grup tercer, no sé si t'has sorprès, no t'has sorprès pel nivell, però una miqueta del físic, potser d'alguns equips...
M'ha sorprès moltíssim, ens hem trobat de tot, m'ha sorprès molt perquè l'any passat l'anglès puja amb 62 punts, ai l'anglès, perdó, l'Amer puja amb 62 punts, nosaltres hem celebrat el títol havent-ne fet 73, vull dir, hi ha una competència espectacular, sobretot evidentment amb Camprodon i Sant Joanenc, que han sigut dos rivals increïbles, però no, podies deixar punts a qualsevol camp.
I de cara a la pròxima temporada, entenc que ho vas dir també, no?, amb les declaracions que van fer des de Televisió Banyoles, que la idea era continuar, que t'hi sents a gust. No sé una mica, bueno, el que li ha passat a la Mer, per exemple, si pot servir una miqueta també d'aprenentatge, no?, que puges i després, doncs, sembla que la segona catalana és també molt complicada.
I tant, la idea és continuar. Dilluns ens assentarem amb l'Ernest i dubto que no acostem postures, perquè jo vull ser i ells volen que hi sigui, llavors, algo molt greu hauria de passar. I sí, tens tota la raó. La Mer és un bon d'això, perquè nosaltres també ho som nosaltres mateixos, perquè la història recent d'aquest club són dos descensos seguits. Llavors, ens hem de preparar bé perquè això no passi. Després és futbol i et pots trobar que et surt un any millor del que et pensaves, com el Sant Gregori, que potser farà un play-off per anar a primera cat quan l'any passat puja, o pot passar com la Mer, és futbol, però ens prepararem tan bé com puguem.
Ho deies també, a vegades quan baixes dues categories consecutives, no? Tu no hi eres, òbviament, aquí, però també és fer-ne dos endarrere per fer-ne quatre endavant, no?
És veritat, és una frase que es diu, la gent s'ho agafa molt de tòpic, però és que aquests tòpics passen, per això s'han dit alguna vegada, i a vegades potser el Besalú actual no hagués existit si no s'hagués enfonsat, entre cometes, el passat.
El futbol territorial és el maco que té també. Nil, parlem una miqueta de cara a la pròxima temporada, perquè aquesta temporada deu ser clars guanyadors d'aquesta tercera catalana. La idea és mantenir una miqueta la base de la plantilla, entenc, eh?
Sí, senyor. La idea és mantenir la base també perquè no som un club que pot canviar els cromos, pot canviar cromos, però no pot canviar 10 o 12 persones de cop. I és mantenir-ho i és professionalitzar el club una mica. Tu pots mantenir una mica l'estructura de quarta i tercera catalana, entrenar dos dies, no tens fisio, no tens preparador físic, però l'any que ve s'ha de notar el salt. Estic jugant al Porqueres actualment i estic veient tant rivals com el propi cos tècnic que tenim allà i com funciona. Llavors sí que es necessita professionalitzar si no es vol fer, entre cometes, una mala paraula, però no es vol fer el ridícul pels camps.
Clar, això també és complicat, no? Jugar al Porquer l'any que ve, òbviament ja veurem què passarà, no? Però també és complicat, no? Jugar al Porquer a segona catalana, la puges amb el teu equip a segona catalana, és complicat de gestionar.
A mi em poden passar unes coses, Aniol. Sí que ho és. M'ho posen molt fàcil els dos llocs, eh? Estic superagraït tant amb l'Àngel i en Narcís a Porqueres com aquí amb l'Ernest i l'Andreu. Però l'any que ve, tard o d'hora, hauré de fer un pensament. I sí que l'any que ve jo em vull prioritzar més la part d'entrenador que de jugador. I l'escenari aquest, tant de bo pugem a Porqueres i no passi, però si passa hauré de plegar perquè no es pot entrenar i jugar a la mateixa categoria, suposo que és adulterar la competició, i ja veurem què passa.
Tu vols fer carrera com a entrenador?
Totalment. Inspirat per Arnau Sala, inspirat per Adai Benítez, que el vaig tenir a l'escala, per Chicho, que també és conegut, Moisés Hurtado, Oscar Aja, molts entrenadors que m'han inspirat, m'han agradat i he dit, això és el meu. I sí, tal qual.
T'agrada, et sents còmode?
Molt, m'agrada molt. Crec que tinc lideratge des de ben petit, però evidentment s'ha de saber portar i em queden moltes coses per aprendre. No he viscut encara la part desagradable de l'entrenador, que crec que és la que més es viu, no pas la d'èxits, però m'hi sento superbé, tinc aquest lideratge, els jugadors em creuen, em compren la pel·lícula, vull dir que és superagradable.
Encara queden dues jornades per acabar la temporada de tercera catalana. No sé si ja penses en l'any que ve, si ja penses o algun jugador que potser vas a veure que tens vist, algun interès d'algun jugador, una mica com ja planificar una mica la temporada que ve, tot i això encara queden dues jornades i intent encara celebrar-ho encara.
Sí, s'ha de celebrar, no es pot tampoc agobiar el jugador perquè ja l'he sotmès tot l'any a una pressió i un ritme alt, però el meu cap no sap parar. I també hi ha la visió de que si hem pogut aconseguir l'objectiu una mica abans d'hora, també és una mica de marge que tenim per preparar-nos amb els equips que no saben què faran ni quin projecte tindran l'any que ve. Llavors sí que alguna cosa he pensat, sí que alguna cosa he parlat, però poder no amb l'obsessió ni amb cap pressa, amb més calma.
Deies que ets un entrenador que els has apretat molt aquest any i que deies allà també a Fontcoberta que els cabrons t'havien aguantat absolutament tot. Què et diuen ells? Ara que ja l'entrenador, relació entrenador-jugador ja diguéssim ha acabat bé aquesta temporada, què et diuen ells? Et diuen que això, que ets una mica cabron com a entrenador? O...
Sí que m'ho diuen, que soc bastant cabron, però ho agraeixen al mateix temps perquè bueno, ells també han vist que dona resultats. Però no, ara ja s'han deixat anar, jo ja els deixo anar, ja em tracten més de tutegen i em vacilen, però ja els hi permeto. Però sí, són superconscients que apreto, que demano molta exigència, compromís als entrenos, ritme, dues hores i mitja d'entrenos, però per a contrapartida jo ja entenc que ells ho volen perquè els hi surt a compte, perquè disfruten, perquè competeixen i no pas venir a passar el rato. Però em diuen de tot, que ho sàpigues.
El cos tècnic, que òbviament no era sol, una miqueta també entenc que és una feina de tots,
I tant, 100%. Jo dic això, però ells del dia a dia són superimportants. Sí que m'ha tocat portar més els entrenos, que és el que fa, suposo, un primer entrenador d'aquestes categories i haver-ho de controlar molt tot, però jo sempre els dic que han sigut com un salvavides al mig del mar, perquè jo moltes vegades els he necessitat en molts moments o anar-me a desfogar o parlar i ells m'han sostingut de peu molts moments.
El que sí que tindrem segur l'any que ve és un derbi a segona catalana, perquè ha baixat el Sant Jaume, per tant hi haurà derbi, potser n'hi haurà més d'un, perquè potser que pugi també el Sant Joanenc, esperem que no baixi el Bosc de Tosca, que també està per allà, aquella zona. Ganes de tornar a viure un derbi a segona catalana, sobretot un Besalú-Sant Jaume,
I tant, si no ho dic malament, l'any passat un estava a quart i l'altre a primera catalana.
Sí.
Ens trobem els dos a segona. Llavors, molt, i crec que aquí jo he pogut veure, bé, jo no sóc de Besalú, jo sóc de Banyoles, he pogut veure que hi ha bastanta rivalitat entre els dos clubs. Sana, Sana, però n'hi ha.
Què destacaries? Tu que has jugat a segona catalana, aquí puges, per tant també entenc que pots tenir aquesta experiència també com a jugador, d'aquesta segona catalana, es nota molt el salt de tercera a segona o el salt gros és de quarta a tercera, per exemple?
Bona pregunta. Es nota, perquè ja et dic, segur que tots els clubs de segona ja estan una mica més professionalitzats, entrenen més, hi ha més ritme, millors jugadors, però poder et diria que se'ns notaria més l'any passat. L'any passat ja hi havia Bosdetosqui i Sant Jaume, que eren dominadors clars i la feia molt potent la categoria. Aquest any no hi ha sigut. S'ha canviat molt de líder durant tot l'any fins que el quart ha agafat i merescudament ha dominat. Però clar, l'any que ve, Sant Jaume, potser baixa el Banyoles, puja el Besalú, potser puja en Sant Joan i Camprodon, més els equips que hi ha allà, Forç, Begú, Sant Gregori, Esportiu Vidrerenca. Llavors crec que l'any que ve tornarà a ser molt potent i poder sí que el salt ara, que canvia i que es notarà, segur.
És una categoria maca, la segona catalana.
A mi m'agrada. Ja fas uns desplaçaments una mica més lluny, vas a camps més mítics, vas a la costa, que el jugador de costa és molt guerrilla, que en dic jo, i és molt divertida.
Nil, ja per acabar, última pregunta. Objectius com a entrenador. Has dit que vols fer carrera, per tant, objectius com a entrenador, quins són?
Arribar al màxim amunt possible. Evidentment, amb la poca experiència que tinc, amb els mínims contactes que tinc i amb la curta carrera que tinc, jo no et puc dir a primera divisió, però jo no me poso cap sostre. Primer, a poc, ho estic fent bé. Són 3 anys seguits a quarta, 2 amb el Serinyà, 1 amb el Besalú, ara una tercera, segurament ara una segona, i anar fent soroll fins que la gent no me pugui ignorar.
Doncs Nil, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a la banqueta. Felicitats també com a entrenador i, òbviament, també per part del Club Esportiu Besalú per aquest ascens a segona catalana, i esperem que l'any que ve pugueu fer també una grandíssima temporada a segona catalana.
Doncs, Aniol, gràcies a vosaltres, a tu, i de veritat que encantat i a disposar.
Doncs, Nil, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, avui el programa de la banqueta aquí a la televisió, parlant amb l'entrenador de la Besalú, un dels artífexs també, entre d'altres, d'aquest ascens de categoria. Que vagi bé.